Esports 14, la informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem el programa d'avui dimarts, 11 de març del 2025, un programa en el qual repassarem el que donava de si la jornada esportiva en l'àmbit del futbol, el darrer cap de setmana, encapçalant aquest bloc de futbol a la Lliga Elite amb el Vilafranca, que aquesta setmana, després de l'aturada de Carnaval, va perdre a casa davant del Figueres. Escoltarem el tècnic David Vilajoan a la valoració d'aquest partit, que també us desgranarem, us explicarem com va anar i també aquest Vilafranca ja el proper repte, que serà el camp del Sant Mauro aquest dissabte a les 4 i 5 de la tarda, partit que serà televisat i que es podrà veure per la xarxa Més. També es podrà seguir per Ràdio Vilafranca. No només parlarem del Vilafranca, també de la resta de categories futbolístiques de casa nostra, en un cap de setmana en què sobretot destaca un dels partits, aquest derbi entre Sant Sadurní i Monjos, un partit que pel Sant Sadurní era una de les últimes oportunitats, una oportunitat clara per seguir amb opcions de lluitar per l'ascens directe o mantenir alguna opció, tot i que els Monjos tenen una renda força important, però en aquest cap de setmana els de la Triola van golejar l'equip dels Monjos per 4-0. Després ho comentem, també destacant algunes altres notícies que s'han produït en aquests últims dies, com per exemple, i això ja no té res a veure amb el futbol, la trobada d'Escobol de bàsquet, d'escoleta, que va tenir lloc el passat cap de setmana, diumenge concretament, al pavelló de la Gamba. O una altra notícia que coneixíem ahir, i és que la segona etapa de la Vuelta a Espanya femenina d'aquest 2025 passarà per l'Alt Penedès i, més concretament, per Vilafranca.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres a 8:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Doncs comencem el programa d'avui i ho fem parlant, com dèiem, del Futbol Club Vilafranca, Lliga Elite, l'equip de David Vilajoana que tornava al ritme competitiu. El passat cap de setmana ho feia malauradament amb derrota, amb aquesta derrota per 0-1 a casa davant del Figueres en un partit en què no va sortir absolutament res. Fins i tot aquesta solidesa defensiva en alguns moments es va veure que no era la dels últims partits, la dels últims mesos, que realment estava sent molt positiva. L'equip no va donar amb la tecla i, de fet, el tècnic va moure peces i ni així. Tampoc a la segona part, amb alguns canvis, l'equip va aconseguir ni tan sols fer l'empat. Començava el partit molt en contra, amb el gol de Biel Carreras al minut 11, però de fet aquest gol va ser suficient pels visitants per emportar-se els 3 punts en la seva visita a Vilafranca. Partit que el Vilafranca partia també amb novetats a l'11 titular. De fet, dos homes habituals en la titularitat, Roger Escamilla i Abde, sense problemes físics, van partir des de la banqueta i David Vilajoana partia amb una davantera inèdita en el que portàvem de temporada. Jugava pels extrems Mane i Nil Castell i en punta d'atac el nou fitxatge Màster, un Màster que va tenir una de les oportunitats més clares, per no dir la més clara del partit, ja a la recta final, una pilota que s'estavellava al pal quan ja tenia el porter vençut, però també és veritat que llançava amb poc angle i aprofitant després una bona passada d'Abde, que portava poquets instants sobre la gespa. El Vilafranca que va caure, no va ser el millor partit de la temporada i al final, com dèiem, aquesta manca de solidesa defensiva i la poca creativitat a dalt va penalitzar i el Figueres es va emportar els 3 punts. Al final del partit parlàvem amb el tècnic, amb David Vilajoana.
Bé, doncs tenim amb el tècnic, amb el David Vilajoana. David, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, per dir alguna cosa, quina lectura fa del partit?
Bé, en la línia dels últims partits. És a dir, és un equip que estem defensant bé, però en pilota tenim una incapacitat bestial per generar joc. Ells s'han adelantat amb una errada defensiva claríssima. Han tingut alguna més, perquè nosaltres ens hem bolcat en alguns moments en algunes fases del partit, però vaja, el partit s'explica ràpid. Nosaltres som incapaços de generar joc, de generar oportunitats, tot ho traiem de rebots, culs i de punt d'honor, i per jugar a futbol cal menys punt d'honor i més qualitat.
Què li passa a l'equip que no acaba d'agafar una línia bona de joc? És a dir, és capaç de guanyar aquí 2-0 al Rubí, se'n va al camp del canvi de led, segona classificació, capaç de guanyar 0-1 i ara arriba aquí i veiem totalment un equip totalment desconegut. És el que acaba de dir també, sobretot a la zona defensiva. Avui ni Carlos ni Luis, que ens ha acostumats a estar bé en cada partit, errada per errada.
Bé, no, però això és circumstancial. De fet, l'errada ens ha costat un gol, però ja no n'han marcat més. A mi em preocupa molt més que, havent d'anar a buscar el partit, no hem sigut capaços d'anar a buscar el partit i de generar joc, oportunitats suficients per donar-li la volta. Circumstancialment, tu pots tenir errades, només faltaria que no, d'aquí a final de temporada la línia defensiva no hagués de cometre errades. Però tot i així és que el problema és la incapacitat per jugar, vull dir, molt, molt, molt limitats, és a dir, pèrdues de pilota constants, mig del camp, a dalt, poca capacitat d'associar-se, molt poca centrada, sempre la jugada més complicada, i així malament rai. És difícil fer el joc fàcil, però és el que s'ha de fer per jugar ofensivament, és de fer el joc fàcil, i és el que no estem sabent fer. Vull dir, realment molt malament l'equip. Ja et dic, aviam, l'equip defensivament en quant a actitud jo no tinc queixa, però bueno, hem de millorar molt en atac perquè els partits s'han d'anar a buscar, sobretot si vols estar per anar a guanyar lligues o per anar a buscar classificacions alt de tot. Has de tenir més suficiència. Ja fa molts diumenges que ho vinc dient, que jo no tinc cap queixa, defensivament hem millorat molt, estàvem molt consistents, estàvem cometent errades zero, però amb joc ens està costant molt i continua costant-se molt, i és el que haurem de treballar, a veure aquí si som capaços de fer quatre passades seguides per arribar, perquè si nosaltres som capaços de fer quatre passades seguides generarem perill, però si no les fem és impossible.
I avui ha apostat jugadors com en aquest cas amb Mil i també amb la nova incorporació amb Màster, doncs que no han sigut tampoc revulsius per a l'equip d'avui. Han deixat a la banqueta amb Roger Escamilla i amb Abde, han sortit a la segona part, però tampoc està suficient per intentar almenys empatar el partit.
No, és que el problema és que ara que tinc és de selecció, vull dir, si ningú està fi a dalt, doncs haig d'anar provant. El Nil va fer un bon gol, creiem que li havien de donar una altra oportunitat i demostrar que té la capacitat de jugar, però ja et dic, no, a dalt és bastant desastre, ens està costant seleccionar, escollir, perquè no tot és lluita, a dalt necessites qualitat, i si no fas dos passades seguides, si no ets capaç de cartar la bola, si no ets capaç d'enganyar, si no ets capaç de driblar, si no ets capaç de superar, no fas res. Vull dir, enmig i a dalt hem de buscar solucions, perquè si no malament rai.
I avui que hem vist un partit en el qual Carlos García ha aguantat la primera part, que finalment hi ha hagut el canvi a la segona, i també la destitució de Luis, no? S'ha quedat sense els dos centrals fixes i han entrat, en aquest cas, Pepe i també Marquillas, uns canvis en el qual ha vist que avui tampoc era el dia de Luis.
No, es podia haver quedat a casa, sí, avui es podia haver quedat a casa.
Bé, la setmana que ve el camp difícil, com és el camp del Sant Mauro.
Sí, bueno, com tots els partits, ja veus que si no estàs afinat, malament rai. Vull dir, hem de, però ja et dic, a mi em preocupa el meu equip, no els altres. Si nosaltres som capaços de jugar bé, hem de treballar i millorar molt en atac, perquè ja et dic, això mals dies els podem tenir tots, però el que no podem tenir és mantenir un equip que en pilota li costi tant. No estem demostrant res. I és curiós, perquè nosaltres si alguna cosa treballem als entrenaments és per jugar i per atacar. I és que aquí tenim una incapacitat bàrbara, ja et dic, que hem de tornar a fer una mica un pas enrere per fer-ne dos endavant, perquè si no malament rai.
I l'última, per què canvia tanta versió el Vilafranca amb els equips normalment que teòricament hauria de guanyar com són els equips de Valls, de la part baixa? Han perdut contra el Lloret, han perdut contra el Manlleu, avui aquí contra el Figueres. En canvi, dona la cara contra equips de la part alta, en el qual són, teòricament, són els partits, sí que és veritat que has de lluitar tu per restar a una posició digna a la classificació i buscar aquell play-off d'ascens de categoria, però què li passa a l'equip quan s'enfronta a equips de, teòricament, nivell més baix?
Jo tinc una explicació molt clara. Amb els equips de baix ens donen la pilota i ens fan jugar i tenim una incapacitat bàrbara per jugar. L'altre dia, per exemple, el canvi de l'EF, ells tenien tota l'estona la pilota, nosaltres ens vam dedicar a robar i atacar bé i atacar amb velocitat. Quan ens toca ser protagonistes, quan ens toca associar-nos, quan ens toca generar avantatges, no les fem, i això passa amb els equips de baix que t'esperen. Per tant, ja et dic, jo insisteixo que és un tema de qualitat. Jo crec que és un equip que tècnicament té molt més del que demostren els partits, però són com un sucre, es fonen ràpid, perquè ja et dic, som incapaços de fer dos passades seguides. Hi ha jugadors, ja et dic, pèrdues constant, jugar, cadascú vol fer la seva guerra, conduccions, regats estúpids en zones estúpides, així és impossible.
Molt bé, David, doncs moltíssimes gràcies, com sempre, i molta sort doncs, de cara a la setmana que ve al camp del Sant Mauro.
Vale, gràcies a vosaltres.
Doncs les declaracions del tècnic, declaracions dures després d'aquesta derrota de diumenge a casa davant del Figueres. Ara toca refer-se i ja pensar en el proper partit, en el de dissabte, a les 4 i 5 de la tarda, al camp del Sant Mauro, un equip que ve de perdre aquesta passada jornada, també derrota per 2-1 al camp de la Pobla. No ha estat la millor jornada pels equips de la zona de play-off. De fet, l'únic que ha pogut aprofitar ha sigut el Vilanova, que d'una banda li ha obert avantatge al Vilafranca i s'ha posat a només 2 punts de l'ascens directe. Una llàstima que el Vilafranca no aprofités, perquè en cas d'haver guanyat s'hauria pogut col·locar també a només un partit, a 3 punts de la posició d'ascens directe, a la segona posició. El primer està una miqueta més escapat i és el Vic, que encara té pendent el partit a Palamós, que és de la present jornada i que va quedar ajornat per les condicions meteorològiques, per la pluja. Per tant, els resultats d'aquesta jornada 21, a excepció d'aquest Palamós-Vic que encara s'ha de jugar, són els següents: Lloret 0, Valls 2, Horta 0, Can Vidalet 0, Vilanova 1, Castelldefels 0, Rapitenca 3, Rubí 2, un altre resultat que en part beneficiava el Vilafranca i que el permet seguir en posicions de play-off, ja que el Rubí segueix per darrere. Aquest Vilafranca 0, Figueres 1, Pobla de Mafumet 2, Sant Mauro 1 i Manlleu 2, Atlètic Sant Just 2, com veiem, un altre rival directe que també es deixava punts en un camp on el Vilafranca, d'altra banda, va perdre. El primer partit de l'any va ser la derrota al camp del Manlleu. Amb aquests resultats, doncs, tenim una classificació comandada pel Vic, líder amb 40 punts, un partit menys que la resta. Atlètic Sant Just també en ascens directe amb 36 punts, però empatat amb els dos equips que té just per sota i que estan en posicions de play-off d'ascens, Sant Mauro i Can Vidalet, empatats a 36, també amb l'Atlètic Sant Just. Completen la posició de play-off d'ascens el Vilanova amb 34 i 4 per sota el Vilafranca en sisena posició, amb 30, empatat amb el Rubí. El beneficia el gol a Baraix, favorable als penedesencs. Per tant, aquí també important la victòria de fa unes setmanes a casa davant del Rubí. Per darrere, equips que apreten. La Pobla de Mafumet, després de la victòria, situa només 2 punts del play-off. A l'Horta, 9è amb 28, un Horta amb dinàmica negativa. De fet, són 5 partits consecutius sense guanyar pels barcelonins. Seguim amb la classificació. Castelldefels amb 27 i Valls i Figueres amb 26. 2 per sobre del descens, que ocupen Rapitenca amb 24, Manlleu amb 22, Palamós amb 20 i el Lloret amb 14. Un Lloret ja molt lluny de la permanència. La té a 12 punts. I ràpidament, més futbol. Primera catalana, grup 3, la derrota de l'Atlètic Vilafranca per 2-0 a la visita al Sant Cugat, un partit que es decidia amb els gols de Martí García i Juan Pablo Sepúlveda, minut 57 i minut 63, 2 gols pràcticament consecutius que van condemnar els de Parchetzarà, que segueixen amb aquesta particular caiguda lliure i els punts de moment que no arriben a l'equip. Ocupa posicions de descens a segona catalana i aquest proper cap de setmana tindrà un partit vital a casa davant el Sant Boià, dissabte a les 6 de la tarda, Allà estarà Penedès Televisió per cobrir-lo i la setmana que ve us oferirem un resum a la tele. També aquí a la ràdio, ampli seguiment i també escoltarem els protagonistes. Anem a la tercera catalana, grup 13, jornada 21, que ens deixava els següents marcadors. Hortoneng 5, Torrellenc 2, Espirall 2, Sitges B 2, Canyelles 1, Moja 1, Riudevitlles 0, Vegas 0, Olivella 4, Can Cartró 1, Sant Esteve 2, Sant Pere Molanta 1, Olímpic Can Fatjó B 1, Ribes 1 i Masquefa 3, Capellades 1. A la classificació, ràpidament, dic que el primer equip penedesenc classificat és el Riudevitlles, amb setena posició, 32 punts, seguit de l'Hortonenc amb 30, i ja trobem a l'Espirall a continuació, novè, amb 30 punts. Riudevitlles, Hortonenc i Espirall jugarien la Copa, i l'altre equip que també la jugaria seria el Molanta, 12è, amb 26 punts, però ja amb una posició delicada, tenint en compte que aquest podria ser un equip susceptible de jugar promoció de permanència. Veurem després amb els descensos compensats a final de temporada què és el que succeeix. Ara per ara estaria fora del descens directe. Aquí sí que està el Masquefa amb 26 punts, el Moja amb 23, el Can Cartró amb 18 i el Torrellenc ja sense opcions pràcticament en última posició amb un punt. Dels quatre equips del descens directe, tres són el penedesencs, Moja, Can Cartró i Torrellenc. Quarta catalana, grup 24, jornada 21, l'Hortonenc B tenia el seu partit a Vilanova del Camí ajornat. Per la seva banda, el Gelida guanyava 2-3 al camp del Piera B. Un Gelida que, a banda de les seves opcions d'ascens, també es juga la seva presència a una nova edició de la Copa Ràdio Vilafranca. Això s'ho juga amb els equips del grup 26 de quarta, que en la jornada 21 ens deixaven els següents resultats. Quintinenc 3, Avinyonet 2, Sant Sadurní 4, Monjos 0, aquesta golejada del Sant Sadurní davant uns Monjos que es van quedar amb un home menys. Ajornat el partit l'Amunt i Olivella B, els dos equips justets d'efectius i que van decidir que el partit ja jugaria més endavant. Sant Cugat 3, Base Vilanova 1, Sant Pau 1, Riudevitlles 2, Penya Jove 1, Martinenca 2, Puigdalba 4, La Granada 2 i Atlètic Vilanova 2, Ribes B 1. A la classificació tenim els Monjos en primera posició amb 51 punts. En les posicions de play-off, Penya Jove amb 48, Puigdalba amb 45, Sant Sadurní també amb els mateixos punts i Sant Cugat amb 42. Aquí també dir que també juguen aquesta presència a la Copa Ràdio Vilafranca, però evidentment també pensant en el que pugui passar per la lluita per l'ascens a tercera catalana, que és un objectiu engrescador i que els equips tenen entre cella i cella. I tanquem el repàs al futbol amb les lligues femenines, l'empat de la Granada, la primera femenina davant del Terrassa, empat a dos a casa, un equip granadenc que és 11è classificat amb 21 punts lluny del descens. I a la segona femenina, en la jornada 19, els resultats dels equips de casa eren els següents. Monjos 1, Atlètic Vilafranca 4, es suspenia l'Aldeana Subirats en un partit en què el Subirats doncs, no es va presentar i, per tant, aquest partit veurem com es resol, però en tot cas seria una victòria per l'equip local de l'Aldeana. La resta de resultats, Castellserà 0, Sant Pere Sant Pau 3, La Floresta 1, la Gandesa 0, Ramon Sicart 1, Base Vilanova 5, Altafulla 0, Nàstic de Tarragona 8 i Comarc 15, Sitges 0. I amb això tanquem el repàs al futbol, fem una pausa i tornem tot seguit.
Les 10's aventura a Sant Quintí de Mediona. Ara és l'hora de gaudir en plena natura i amb tota la seguretat de les 10's aventura. Feu les vostres reserves al 696 965 684 o bé a lesdeusaventura.cat. Ha arribat l'hora de poder passar un bon dia a un dels millors parcs d'aventura de Catalunya. Circuits per a nens a partir d'un any, circuits acrobàtics, tirolines de més de 120 metres, vies ferrades, amb els amics, amb la família. Les 10's aventura, a Sant Quintí de Mediona.
I tornem en directe. Ens queden 6 minutets de programa que dedicarem a parlar de la trobada d'Escobol organitzada per la Federació Catalana de Bàsquet i celebrada al Pavelló de la Gamba el passat diumenge. Més de 300 jugadors i jugadores de 24 equips masculins i femenins que prenien part en aquesta trobada coorganitzada per la Federació Catalana i la secció esportiva del Casal. Un esdeveniment també marcat dins d'aquesta capitalitat, la ciutat del bàsquet català 2025, que és, com sabem, Vilafranca. Anem a escoltar protagonistes i comencem pel jugador del sènior del Casal i que també feia tasques d'àrbitre en aquesta jornada, Pau Saborido.
Escolta, avui arbitres partits aquí a Vilafranca en aquesta jornada doncs, de minis d'aquí de Vilafranca, no? De Ciutat del Bàsquet Català 2025. Escolta, què suposa arbitrar a nens tan petitons que estan aprenent, no? Perquè és una visió que sovint no es tracta, però ha de ser doncs, també curiós, no? Arbitrar a nens tan petitons que s'estan iniciant en el bàsquet.
A mi em fa molta il·lusió i m'agrada bastant, ja que veus la innocència dels nens, veus que comencen a jugar a bàsquet, que al final és un esport superbonic. I, bueno, veus la canalla, que és el futur del bàsquet, al final. Ara els veus i en uns anys el veuràs sent més gran, jugant d'una manera més sèria, més federada. I, bueno, aquí al final l'important és que s'ho passin bé, que aprenguin una miqueta el que és l'esport, la normativa, i ja està, poc més, és que juguin.
A més, és una matinal molt intensa i molt dinàmica, no? Molts equips d'arreu de Catalunya, suposo que també deu ser curiós i deu ser maco també veure com nens d'arreu de Catalunya es troben per primer cop per jugar doncs, a bàsquet, no? També.
Sí, és això, en especial és la trobada de que, bueno, el primer contacte amb un rival, amb un partit, és el que estàvem dient, que molts d'aquests nens és el primer partit que fan en la seva vida i, bueno, es faran amb molta il·lusió i el nostre objectiu és que s'ho passin bé i, mira, que tinguin ganes de seguir fent partits.
I després d'escoltar Pau Saborido, anem també amb un altre protagonista, en aquest cas l'Ariadna Casanellas, que és entrenadora de la categoria de nens D5, també del Casal, i que prenia part de la jornada.
Ariadna, escolta, avui matinal intensa aquí a Vilafranca amb la Ciutat del Bàsquet Català 2025. És una trobada, com dèiem amb el Pau, no? Maca, perquè hi ha gent d'arreu de Catalunya, nens d'arreu de Catalunya, és el primer contacte dels nens amb un rival, amb un partit, no? Per tant, és un dia maco també per tothom.
Sí, jo de fet estic molt contenta perquè els meus nens sí que és cert que entrenen 2 dies a la setmana, però el tema de partits encara no ho havien fet mai i és la seva primera trobada, el seu primer partit i estan tots molt il·lusionats i com a entrenadora també em sento molt orgullosa dels nens que tinc i de les ganes que tenen.
No sé com es treballa amb nens tan petitons, no? Que evidentment se'ls ha d'explicar doncs, evidentment tot, el funcionament, les normes. Com es treballa amb nens tan petitons que estan començant amb l'esport?
De fet, nosaltres amb el bàsquet diem que és l'últim, volem que vinguin aquí, que s'ho passin bé, els entrenos fem diferents jocs, no només bàsquet, i bueno, poc a poc, a mesura que va passar la temporada afegint més coses de bàsquet, però l'important és que s'ho passin bé i que coneixin altres nens, que no estiguin només amb els nens de l'escola i que s'ho passin bé.
I tanquem la ronda de protagonistes amb Daniel Villanueva, que ens atenia, i ell és el responsable de les escoles de bàsquet dins de la Federació Catalana, un home que també ens donava una visió interessant de jornades com aquesta.
Daniel, escolta, avui matinal intensa aquí a Vilafranca de bàsquet d'escoles de nens ben petitons. No? Comentàvem tant amb el Casal com també amb algun àrbitre. És una matinal molt maca perquè és el primer contacte dels nens i nenes amb el bàsquet, amb un rival. És a dir, que és una matinal molt maca, no? Avui aquí.
Aquí, això és el futur del bàsquet, són les escoles de bàsquet, que és el que a poc anirà pujant cap amunt. Llavors, és un matí molt xulo, on juntem l'Escobol i les escoles de bàsquet per fer una trobada i que això els enganxi i a futur vulguin continuar jugant a bàsquet, es diverteixin i portin això, que molts d'ells i molts d'elles és el seu primer partit, els seus primers partits, llavors és una experiència que per elles, esperem que li duri sempre la seva vida.
Evidentment, també avui es fa aquí a Vilafranca, suposo que no tothom parlarà del territori, suposo que també Vilafranca us ha posat facilitats no, per venir aquí en aquesta Ciutat del Bàsquet Català 2025, suposo que també contents des de la federació de venir aquí a Vilafranca i que equips com el Casal també tinguin l'oportunitat d'organitzar trobades així.
Sí, l'any passat vam venir ja aquí a Vilafranca i va sortir superbé, llavors hem volgut repetir amb el Pau, que és el que parlem, ho ha fet posat tot molt fàcil i aquí ells, la Ciutat del Bàsquet Català, sabien que volíem fer una cosa molt gran, molt xula i tal, i que donés aquest impacte a la ciutat que es mereix.
Perfecte, Dani, per acabar, que queden dos minuts per començar. Suposo que des de la federació es vol impulsar també aquest projecte d'escoles, no? Perquè és com, al cap i a la fi, la base del bàsquet català. Suposo que també deu ser xulo treballar amb nens tan petitons que s'inicien amb l'esport i tot plegat, no? Com ho treballeu també des de la federació, aquest aspecte d'iniciar els nens en l'esport?
No, doncs amb això, al final, volem treballar que ells vinguin aquí, els àrbits saben que són els seus primers partits, llavors entre tots intentar formar o començar a formar aquests jugadors que, per exemple, a Escobol l'any que ve passaran a Premini, llavors que ja comencin amb un reglament i tal, que tinguin una persona allà que sàpiga que l'han de fer cas, i no són nosaltres, també les entrenadores i els entrenadors també de cada club fan una feina molt gran, i això entre tots fer un producte molt xulo perquè els nens i nenes vulguin continuar jugant aquest esport tan bonic.
Doncs amb les paraules de Daniel Villanueva, nosaltres tanquem el programa d'avui. Tornarem demà dimecres per seguir ampliant la informació del bàsquet, en aquest cas en l'àmbit més competitiu, amb les lligues que habitualment repassem, i també els nostres equips, els de casa nostra, els que ens agraden. Fins demà, que vagi molt bé.